A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres. Benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc dos convidats d'experiència, no diria estratosfèrica, però importantíssima en molts àmbits. No sé per qui començar els dos sense ofendre ni l'un ni l'altre, però bueno, per la bona sintonia que hi havia abans de començar, començo per l'Eugeni Maria Camp. Eugeni Maria Camp, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobats.
Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Ho hem fet així, eh? No hi ha ni preferència.
Bueno, he vist que anaves picant a l'ullet, a Josep Maria. A mi sembla perfecte, eh? A mi sembla perfecte.
Va, diré que començar pel més jove, per dir-ho així.
Sí. Bueno, tenen preferències més grans.
Tenen preferències més grans. Bueno, l'experiència prima, no? Per dir-ho així. Bueno, parlant d'edat i parlant de grans, es deia despesa sanitària i envelliment de la població, visió 10 anys, es tindrà que endarrerir de l'edat de jubilació. Això és potser el, no diria l'espada de Damocles que està una de més sobre els caps de polítics, ciutadania i tal. Qui s'atrevirà doncs a dir, doncs mira, senyors, tenim que plantejar-ho?
Bueno, ja s'està fent, no?
Sí, ja s'està fent, però clar.
Com a qual ja s'està donant el primer pas. Mm. Tornem a dir que estem davant d'una situació realment, bueno, a comentar, no? Mm. Si tenim un govern intervencionista, i això és molt positiu. En aquests casos, per exemple, després de tants anys, això de la CAS, de les pensions, això fa molts anys. Això és algo estructural dintre del nostre país. El que passa que, efectivament, i com dius, sembla ser que, clar, com que afecta directament a la ciutadania, a tots els seus àmbits, i més a més al sector empresarial, doncs, com sempre, políticament fa por. I no té que fer por de fer les reformes quan calguin pel bé, justament, de la ciutadania i pel bé de l'estructura del país. I ara mateix estem tenint una intervenció a nivell de govern que està posant a sobre de la taula quines són la situació que hi ha i per intentar la sostenibilitat d'un sistema que permeti a tota la ciutadania i tota l'empresariat, perquè això no és només... això afecta a l'estructura d'una part molt important d'un país, de la gestió d'un país, i s'està posant i s'està intentant dir per actiu i per passiu que es modifica o comencem a fer actes en les quals s'estructura un sistema de sostenibilitat envers a les pensions, o realment en molt poc temps tindrem un greu problema que a veure com s'explicarà.
Bueno, jo diria, mira, jo no ho veig tan negre, i estic d'acord amb el que diu l'Eugeni. No ho veig tan negre en el sentit de que si tu mires els països ja del nostre entorn i més enllà del nostre entorn, vull dir que aquests tenen la caixa de les pensions gastada des de ja dues, tres generacions, cosa que nosaltres encara no, tenim caixa, penso que criticar és fàcil, perquè si veus les crítiques que surten doncs els mitjans digitals o és igual, vull dir el que sigui, doncs déu-n'hi-do, no? Però penso que ho estan fent dintre de lo que cap prou bé, perquè les inversions que es fan donen una rentabilitat extraordinària. Això no és fàcil, no? Hi ha vegades que es perd i a vegades que es guanya, però en general, vull dir, s'ha guanyat molts diners amb les inversions que fan a la cas dels diners del remanent que tenen, no? El tema d'allargar i de mirar de reformar, diguem-ne, l'estructura de tot, no? De les pensions, de la solidaritat, dels accidents de treball, del sistema sanitari fins i tot, no? Doncs, vull dir, és que s'ha de fer. Andorra feia molts anys, per exemple, que això tothom en parlava, però ningú posava el cascabell al gat. Jo crec que per primera vegada s'han posat d'acord, hi ha un concert a nivell d'estat, que tots els partits polítics, em sembla que tots participen, no?, en la reforma de les pensions, que és bo, perquè vol dir que no és un problema només que tingui un partit, el partit que governa, sinó que ho tenim tota la ciutadania, i això hem de trobar un consens perquè sigui perdurable, no? I que estigui ben fet, i que hem de trobar un consens. i jo crec que és el que s'està fent. I tots els països, o sigui, jo, a França ja ho han posat a 67 anys el retiro, eh? Ja està posat, ja ho van aprovar, que hi va haver-hi molt enrenou, hi va haver-hi moltes vagues, bueno, vull dir, molts altercats, també. Espanya està amb això, també. Doncs jo crec que finalment el que passa que jo tinc entès que el que s'està aquí diguem-ne parlant és de que això es faci d'una forma progressiva, eh? I el que és veritat, perquè aquí sí que tenim un problema, són gent que fins i tot no havien cotitzat o han cotitzat poc, perquè molta gent no ha cotitzat tot el que ha guanyat. Aquesta és la realitat, eh? I la culpa és de tots, eh? Vull dir, siguem de conscients, tant de l'empresari com del treballador, també per no denunciar-ho i per permetre-ho, no? Bueno, és la solució fàcil en aquells moments, doncs potser la gent no ho veia, no? Però que avui dia tot això s'ha de posar, s'ha de regularitzar i tothom ha de tenir una pensió digna. Si s'ha de pagar més, s'ha de pagar més, s'ha d'allargar la de jubilació, s'ha d'allargar. Però pensem, perquè també hi ha molta crítica, diguem-ne, amb l'augment de la població, però si no hi ha augment de la població, si no hi ha prosperitat, tot això no és factible, no es pot pagar. Per tant, hi ha que haver-hi la gent suficient com per dir, a veure, senyors, aquí quant toca per càpita? Eh? Anem a veure. I no és el mateix pagar-ho 40.000 que 70.000. Doncs això és el que hem de buscar, aquest equilibri i aquest... Jo penso que això no s'ha de perdre de vista.
No, del que dius, Joan Maria... Cert que jo em recordo en els anys 80, quan el copríncep Mitterrand va ser electe, varen baixar l'edat de jubilació a 60, amb una poca perspicàcia i perspectiva anys vista, volguem dir la problemàtica que generaria 25, 30 o 15 anys després. Dius, per sort, diguem, nosaltres en la nostra, diguem, idiosincràsia, país, volum, gent, no varen tenir aquests discursos electoralistes, per dir-ho així, i com has dit molt bé, tenim caixa de moment.
Sí. Sí. I després una cosa importantíssim que és això, eh? O sigui, els dos comentaris sobre la demografia. I per això quan has començat, Josep Maria, quan has dit, bueno, jo estic molt preocupat, jo estic totalment amb tu. No és una preocupació amb el nostre país i amb la situació actual que tenim. El que sí que tenim que fer comentaris és de les característiques, aquesta famosa idiosincràsia del nostre país. Som un país que tenim una ciutadania molt fluctuant,
sí,
en el context de cotització, no? Perquè tenim moltes persones, que també ho has comentat, que venen, cotitzen molt poc temps, però adquireixen drets. I això també és una debilitat que hem de tindre. És una força, perquè tenim una massa crítica de treball, de treballador que cotitza a la casa en moments puntuals, com és en aquest momentet, que tenim una economia molt productiva,
sí, sí, sí.
I realment pues, fa falta molta mà d'obra perquè aquesta economia rulli. Sí que ens va bé, perquè a la cas la gent cotitza, fa incrementar, no, diguem, els ingressos atípics que hi ha i amb això es poden fer coses, però al tanto, això és temporal.
No, té conseqüències. Vull
té
dir,
conseqüències.
No, és que s'ha de pensar a llarg plaç.
Exactament.
S'ha de pensar a llarg plaç. Jo crec que hem de treballar molt més del que estem fent, evidentment, la consolidació de la massa salarial.
Exactament.
Vol dir dels ciutadans que viuen aquí i sobretot els que han viscut molts anys, que treballen, no els hi poden donar ara una patada al cul i venga cap a casa seva, que n'hi ha molts, cuidado, perquè això és una, diguem-ne, una... ja és una idiosincràsia de l'immigrant, no? Quan surt de casa seva per anar a treballar en un altre país, que lògicament té més possibilitats, no? Però marxa l'immigrant de casa seva amb la idea de tornar-hi, i quan abans millor. Vull dir, això hem de ser conscients, no? Ara, si estem bé, si tenen un salari o una pensió suficient com per poder estar aquí, estan ben atesos, tenen una qualitat de vida, doncs sense cap dubte que s'hi quedaran. Però amb ells s'hi queden també els seus descendents. Vull dir que és tot... S'ha de buscar el joc aquest de l'equilibri, perquè tothom s'hi trobi bé, visqui a gust i tingui una vida digna, pugui pugui tenir una vida digna fins al final de la seva vida, no?
Exactament.
Tenim una cosa molt bona aquí també, perquè jo m'hi he trobat, m'hi he trobat amb gent que m'han dit, hosti, jo vaig marxar, estic, m'he anat a Tarragona, m'he anat a no sé on i tal, i tenen problemes després a nivell sanitari per afrontar les malalties que té la vellesa, no? Que aquí de vegades ho critiquem molt, però penso que estem prou bé en relació amb d'altres llocs, no? En aquest sentit. I això és el que hauríem de preservar i pensar a llarg termini.
Totalment d'acord.
El que passa és que ara hem tingut un augment de la població, pot ser massa accentuat, sobretot els dos, tres últims anys.
Bueno, dos coses. En aquest país estem en un context actual, de canvi. Un és la fisionomia del país, aquí, bueno, no entrarem, si estem fent arquitecturalment, estem fent un país o no, d'una manera o una altra, però sí, el que hem canviat, l'hem canviat ja, és una realitat, que és el que estàs dient, la demografia. I això és el que marca el destí d'un país. I nosaltres actualment tenim una demografia inestable, molt fluctuant, perquè som 86.000 habitants, 87.000 actualment, dels quals es diuen que des de l'any 2023 ara han entrat 10.000 nous residents, dels quals aquestes persones, i per estadístiques o per percentatges, tenim un 90% de sud-americans. Tot el respecte, vull dir,
no és d'on són.
Com que és una realitat, doncs es té que dir amb senyals, amb pèls i senyals, no, que es diuen, dels quals hi ha una diversificació molt important d'aquest tipus de persona que ha vingut, no? O sigui, actualment tenim una economia molt basada en la construcció, la promoció immobiliària, amb l'habitatge, vull dir, aquí és on està el màxim, però també estan aquests immigrants. I després el segon és de serveis, com que som un país de serveis, doncs dintre del servei, ara avui està sortint que la Unió Hotelera està dient que té greus problemes per poder fer funcionar els hotels i que els hi fa falta mà d'obra i que tenim que canviar les cotes d'immigració. Estem en aquest context, en el qual tenim una quantitat important de població activa que no estem acostumats, que és el que estaves dient, no? I amb això tenim que anar molt al tanto.
I aquests no estan comptabilitzats.
Exactament.
Els temporers no estan comptabilitzats.
Claro, però estan aquí.
Estan aquí.
Il·legalment.
Sí, sí.
Estan, perquè estan prestant serveis, i això tenim com un rerefons intern amb nosaltres, que aquest és la situació, per dir-ho d'aquesta manera, que tenim que intentar, bueno, que de fet s'està intentant donar, i permeteu-me que faci un incís, que sembla que me'n vaig, però no me'n vaig, O sigui, actualment sí que hi ha algo que tot això que estem comentant s'està intentant controlar i posar ordre, no? S'ha fet una llei òmnibus, que la llei òmnibus no és només per l'habitatge, no, és com redreçar i posar ordre.
És transversal
absolutament. Sí, es podia dir un pla director, però s'ha dit la llei òmnibus, no? Per poder, bueno, donar-li un sentit. El que passa és que a vegades aquesta paraula és molt polititzada i al ciutadà pues, li costa molt d'entendre. Però no. Hi ha un pla establert en el qual s'intenta posar ordre a totes aquestes situacions. Hi ha una paraula dintre de tot aquest projecte o aquesta llei òmnibus que a mi és la que jo sempre m'agrada aplicar, que és la sostenibilitat del país en tot el seu concepte.
Sí.
No, Maria? Llavors, clar, és que ja, jo penso que som tots conscients de que hi ha una realitat en aquest país. Hem fet un creixement que tots assumim i que tots estem dient per actiu i per passiu de que no estem contents ningú, en el qual aquest creixement és insostenible en aquests momentets pel context i l'endosicràcia del nostre país, perquè tenim uns punts de referència establerts de base, la seguretat, la sanitat, l'educació, la seguretat jurídica, etc. Ja tenim un règim fiscal molt maco. Clar, estem fent, hem fet, crec, des de la llei d'inversió estrangera de l'any 2011, la qual en aquell momentet es va fer per necessitats del país, però ara s'està veient de que no és la millor llei que podien tindre, i a partir d'aquí és on s'intenta posar aquest ordre, perquè el creixement és insostenible, com a qual el sistema de funcionament no pot ser l'adequat, i si tenim que tindre expectatives de futur i garantitzar que les persones que des de sempre hem estat, estem i estarem en aquest país i tinguem aquesta qualitat i drets adquirits es puguin mantindre, siguin sostenibles, doncs lògicament es tenen que fer accions directes.
Sí, sí, és que s'han de fer, és que les lleis directes. no són estàtiques, no són de per vida. S'han d'anar moldejant, s'han d'anar reformant a mesura que es veu, o sigui, que el país canvi. Això aquí a Lima, vull dir, és que és així. I si t'hi fixes, per exemple, que estàvem parlant de la massa aquesta important que ha vingut de Sud-amèrica, però és que si vas a qualsevol lloc et trobes, no a Andorra, no? Fora d'Andorra et trobes aquesta gent amb els serveis, sobretot a la restauració. I escolta, i avui dia te'n trobes molts. Bueno, jo crec que també aquí l'empresari, els empresaris hem de fer un esforç amb el tema salarial i de tracte a l'empleat. Amb això jo crec que solucionaríem també moltes coses. I després dignificar certs treballs que potser no ho estan, avui dia no ho estan prou. Hem de canviar una mica la mentalitat. Per exemple, la gent que treballa amb el comerç, la gent que treballa a l'hostaleria. No poden fer tantes hores i que només tinguin un dia de festa i que no se'l recompensi de cap manera. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que això són molt, molt millorables i amb això ja hauríem de pensar.
Claro, i després una cosa molt important és què som, d'on venim, on estem i on volem ser. Som un país de serveis. I els serveis, per tant, com que són dintre del servei turístic, sobretot, perquè és el nostre gran productor econòmic, el nostre producte interior brut, així s'ho marca, bueno, ara excepcionalment tenim un ITP disparat pel tema de la construcció i tal, però bueno, jo penso que també serà una mica puntual, perquè això sí o sí s'acabarà. Però com a essència, nosaltres som un país d'acollida turística, perquè tenim uns béns i tenim una referència i tenim una marca impressionant. Oferim uns serveis amb un espai, amb unes característiques que en tan poc temps pots fer tantes coses i d'una qualitat extraordinària que som una referència ja mundial dintre del concepte de benvinguda de turisme, no? Llavors, clar, aquesta és la prioritat que tenien que donar. I quan deies una cosa molt, molt, molt bona, que és de, ostres, és que tenim primer dignificar la professió. I si som un país turístic i d'acollida important, la restauració, la gastronomia, la seguretat, o sigui, tenim una sèrie de serveis que tenen que ser excel·lents, perquè és el que ens dona la identitat i la credibilitat de la nostra identitat. I això tindria que ser bàsic. Sempre s'ha parlat, doncs, que Andorra tenim que tindre una escola d'aprenentatge d'hostaleria, de restauració i tal. És que tenim moltes coses que fer, però tenim que fer estructuradament, amb el consens, amb un debat, amb un consens, arribar a la mateixa conclusió. Mira, Andorra com a destinació, no?
Has dit una cosa abans, o sigui, la llei d'inversió estrangera. La llei d'inversió estrangera, quan es va fer, perquè clar, no és el mateix veure a tot el passat,
claro,
que quan es va idear aquesta llei, no? En aquell moment era interessant. Jo crec que es va fer amb bones intencions, però això ja en parlava fins i tot el govern de l'Albert Pintat. Hem de fer una llei d'inversió estrangera, hem de diversificar l'economia. Això fa molts anys que se'n parla, no només ara. Es va fer aquesta llei quan justament, home, a Andorra no hi havia la bonança econòmica que hi ha avui dia. Tampoc, evidentment, si quan hi ha bonança, quan hi ha una massa, pues, una creixuda important, pues, també hi ha problemes adjunts, no? Però jo crec que es va fer amb la millor de les intencions. Què ha passat aquí? Ha passat que la inversió estrangera s'ha focalitzat, o sigui, els inversors estrangers han vingut només a lo que han vingut, que és especular, a fer grans edificis, s'emporten els diners i marxen perquè no són d'aquí, però, ojo, els andorrans els hi han venut. Els hi han venut el terreny per poder fer això, o sigui, ho hem acceptat. Jo crec que ara això s'ha de reformar, tota aquesta llei d'inversió estrangera. Però que hi ha possibilitats, sí, però la inversió estrangera no és prou atractiva aquí, no és prou atractiva aquí si algú ven a invertir aquí i no pot exportar els seus serveis o el seu producte, que això és el que està passant. Per què? Perquè no tenim un acord de successió. I amb l'acord que avui dia hi ha, amb l'acord duaner, no és possible.
No és, no és possible.
No és possible. No és possible, però jo he tingut clients i coneguts que han vingut de França, han vingut d'Estats Units, han vingut d'Anglaterra a invertir aquí, que podrien tenir una petita fàbrica, de productes, de coses, i no els poden exportar. Per tant, no els interessa, han hagut de tornar a marxar. I aquest és el problema que molta gent, malauradament, no veu. O sigui, tothom parla de la diversificació, no, però quina diversificació? Si no tenim un acord com Déu mana per poder exportar el producte.
Sí, 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 estem d'acord. Per això que, mira, i aprofitem, perquè també és molt important i també és una de les claus o dels eixos claus dintre d'aquesta llei òmnibus, no? Que és l'acord d'associació i el que representa econòmicament per nosaltres, perquè hi ha molta gent encara que te la trobes i parles de que sí, de que no, no? I ja estem una mica polaritzats.
Però no, hi ha coses bones i coses dolentes, però s'ha de mirar
les globals.
Però tu dius, l'acord d'associació es fa dintre d'un àmbit, i és l'àmbit econòmic. Per què? Perquè se sap que Andorra, com a país, té unes limitacions importants i de que hem fet un creixement exponencial, que és voluntat de tots, no? Tots hem estat allà i s'ha fet i hem anat tirat, no? La gent estrangera, tal, però la situació que tenim ara és aquesta. No hi ha estatus. El estatus no pot funcionar. O sigui, lo que era ja no serà.
No, és el que tenim ara.
I de lo que es vindrà per després. Si volem mantindre una qualitat de país en el que tinguem bona seguretat, seguretat física, una bona seguretat jurídica, una bona seguretat sanitària, una bona seguretat educacional. Si volem tindre tot això, si volem tindre bones carreteres, i tot això necessitem una economia que ens ho puguem permetre. Ningú ara, si deixem de donar serveis en aquest país en tots aquests conceptes, ho acceptarà i dirà, home, és que teniu que fer. No, però per poder-ho fer, té que sortir d'algun lloc. Som un país que paguem molt poc impost i esperem que continuem així, però la via impositiva no fa que tot això sigui possible, ho fa altres situacions, no? I efectivament tenim que tindre molt clar que aquest acord d'associació es fa en quatre àmbits exclusivament econòmics, que després hi ha annexes que poden treure beneficis, no? Inclús
sí.
Els drets socials,
sí,
i laborals,
sí,
vull dir,
sí,
que hi ha moltes coses bones.
Exacte, és que potser això el que hauria de donar aquest impuls, claro, que nosaltres, els andorrans, ens falta, no?
Claro, i sobretot això és un acord d'associació, no és una integració dintre d'un context on nosaltres no ens hi podem ni imaginar. És un acord d'associació per tindre una sèrie d'avantatges que puguin ser en aquests moments d'Andorra, que és molt important, pues que ens pugui donar una diversificació.
És el futur, És més aviat a futur l'acord d'associació.
Sí,
no és que
sí.
Imagina't que entra en vigor, jo que sé, l'any que ve, i diu, escolta, s'han solucionat tots els problemes, i ja tenim la diversificació econòmica. No,
no,
això no és així,
Procés, que igual ho veiem d'aquí 10 anys o 15 anys o 20
sí,
anys.
Sí, o més, exacte.
Claro, per això tenim que ser conscients. A veure, nosaltres hem tingut ja, dintre la història d'Andorra, hem tingut molts conceptes, no? Des dels pareatges, des de que si volíem una Constitució, hem tingut moltes coses importants que debatre i hem tingut el debat en el procés històric dels últims anys. Aquesta ho és una. Quan fa 30 anys es va crear la Unió Europea, quan es van reagrupar i va sortir ja el primer problema fronterer, Andorra tenia persones, homes d'estats, que fa 30 anys va tindre aquesta visió i van dir, anem a apropar-nos a Europa, perquè si ens quedem sols s'ha acabat. I
sí,
van tindre grans personatges que van fer un acord aduaner quan ni els països europeus sabien per on anar. I Andorra va aconseguir un acord europeu perquè el producte que nosaltres teníem, que en aquell cas era el tabac, es va poder ser reconeixer perquè era l'essència social i econòmica d'aquest país. I ha durat 30 anys. Hem tingut algun problema?
Bueno,
o ens hem beneficiat?
Algun perquè...
No, però m'entens el que vull dir. No?
Alguns pels que es passen per la muntanya. No?
Sí, bueno, però això és una anècdota.
I els que no passen
no?
per la muntanya també, també. Perquè clar, a veure, o sigui, hi havia un tipus d'arancels, diguem-ne, que tu podies importar, jo que sé, certs productes que costaven el doble o el triple a Espanya o a França, per exemple, es podies importar aquí, manipular-los i tornar-los a al mercat d'origen, sí, sí, diguem-ne.
Parlem del sucre, parlem del sucre, per exemple.
Sucre, per exemple.
Famós sucre.
Vull dir que han tingut alguns
no,
problemes.
No, em refereixo
han tingut si... perquè és el que diguem, totes les masses trenquen el camp, no?
Claro, final... però jo em refereixo institucionalment, no? O sigui, amb Europa no hem tingut entre cometes,
no,
gaires problemes.
No,
inclús
no,
hem tingut la famosa restitució del formatge, per exemple, que ha sigut un dels grans negocis d'aquest país,
sí,
simplement
sí, sí,
amb
sí,
les restitucions de quan Europa van dir que es tenia que limitar entre països que no haguessin competència i els petits països es van aprofitar. És que hem de recordar que el context europeu, per nosaltres, és bàsic.
Sí, sí,
no es
sí,
podem
sí,
quedar aïllats.
No, no, de cap de les maneres.
És que... I s'està pactant de com podem entrar però que no tingui un cost i que, a més, salvaguardi una miqueta la nostra característica com a país. S'està intentant.
Clar, ah, però és que qualsevol cosa que es faci aquí, qualsevol decisió que es prengui a Andorra, dins del govern, dins del Parlament, ha d'anar en sintonia amb la Unió Europea. I automàticament ha d'anar en sintonia d'entrada amb els nostres països veïns. Perquè, o si no, ja no funciona. Per tant, anem en sintonia a la Unió Europea. O sigui, és que això ja és així, ja és de calaix.
Bueno, veurem com evoluciona una miqueta tot això. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Eugeni de Santiago i el Josep Maria Camp amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre? I un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Camp i l'Eugeni de Santiago. Abans, en el tall publicitari, doncs, parlàvem d'aquesta, doncs, benefici per al país, a la ciutadania, a les empreses de l'acord d'associació. Bueno, de moment s'ha ajornat, segons l'ordre del dia a Brussel·les, doncs, de parlar del text, com serà l'acord. Ja veurem com acaba. Una cosa que sí que no s'ha ajornat, que ahir hi havia la visita del president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, al Principat, trobada amb el cap de govern, amb el senyor Espot. Bueno, va haver-hi dintre de tota aquesta xerrada, a part de la trobada empresarial que s'ha fet al Pirineu, doncs, parlar de fer una zona econòmica per a les empreses d'Organyà, un tercer carril d'accés a la Nacional N145, bueno, el tercer carril ja en parlem. Estàvem en la part econòmica, bé, aquesta zona Organyà per a les empreses, zona franca, quin estatus financer tindrà, clar, l'idea hi és, ara després com s'articula la cosa perquè sigui vigent, perquè, com dèieu vosaltres, els beneficis de l'acord d'associació no es veuran a 2 anys, serà potser 10 a 15, aquesta zona si es fa... Clar, això no és com un bolet que hi ha un llit de lluna plena i el demà ja ha sortit el peu de l'arbre, no? O sigui, hi haurà un temps, també.
Exacte. Bueno, mira, la visita d'ahir va ser una visita institucional, una visita oficial, però que va tindre un caràcter no només de cordialitat i protocolari, com es feia moltes vegades, sinó que van anar per feina, no? I jo penso que ha de ser així, ha de ser així. Però mira, una cosa que va dir el president Illa és que el que és bo per Andorra és bo per Catalunya, el que és bo per Catalunya és bo per Andorra. I és ni més ni menys, no?
I són 8 milions que tenim de vells.
I són 8 milions, exactament. Per tant, hem d'estar al costat i hem de tenir unes relacions molt, diguem-ne, molt fructíferes, molt... Vull dir, n'hem de tenir més encara, no? Bueno, amb el poc temps que porta el president Illa, s'han vist, o sigui, hi ha hagut 2 reunions ja, eh? I, bueno, el que es veu és que van per feina, que hi ha ganes, i això és important, no? A nivell de relació comercial, a nivell de la llengua, de la cultura, vull dir, no perdem de vista que tenim la mateixa cultura, diguem-ne, la mateixa llengua, a nivell, per exemple, també important, tema de l'aeroport, vull dir, l'hem d'obrir una mica més, hem de fer que hi hagi, probablement més vols, hem de començar i ens hem de posar ja mans a l'obra amb el tema del tramvia, que jo penso que és una cosa interessant, el tren, el tramvia, en fi, però almenys de la Seu cap aquí,
un tramvia
o des de l'aeroport seria fantàstic. Bueno, tot això amb el tema sanitari, que depenem molt de Catalunya, i per tant veure què és el que pot aportar Andorra i nosaltres com ens podem beneficiar d'aquest sistema extraordinari sanitari que té Catalunya també, no?, amb aquests grans professionals. Bueno, vull dir, es tracta d'això, vull dir, de mantenir unes relacions molt estretes, però sobretot que siguin fructíferes, no només de sortir la foto i tocar la mà i ja està, vinga, va, i cada una a casa seva.
Sí, sí,
no,
molt bé.
És així i jo ho celebro.
Sí, està. Sí, no, perdona. Sí, no. El que passa és que tinc que posar la nota crítica, Josep Maria, perdona, Tal qual. Sí, el que has dit és una síntesi de lo que va ser la reunió, lo que va ser la visita, no?
Sí,
són els punts més claus, però... tres carrils, fantàstic, però si arribem amb una caseta de la Policia Nacional i parem tots allà i no podem continuar, allà és on està realment el problema. Vol dir que està molt bé que tinguem unes molt bones relacions amb Catalunya,
Bueno, hi ha Madrid, quatre carrils per entrar a Andorra, si volem,
Per això, Sí, però
i
no
per sortir.
Però no s'apliquen mai.
Bueno, això pot ser...
Josep Maria, no s'apliquen mai.
Ja.
O llavors, control dels Mossos a la rotonda, després de...
Claro, m'entens? Llavors, claro. Llavors, per això és la part crítica, no? De dir, Catalunya és un territori dintre d'un context nacional. Nosaltres som un país, som un estat. I davant nostre hi ha un altre estat. Que
sí,
ens agradi,
sí,
no s'agradi,
sí,
és Espanya.
Sí,
i nosaltres
evidentment.
Depenem,
tema
i com a país...
Tema de duanes, tema de frontera, claro. Això és de...
Claro, per això m'agradaria, poso només això com a anècdota de dir, bueno, lo bo i lo dolent. Perquè nosaltres som un país. Nosaltres sí que realment podem tindre unes relacions amb Catalunya molt bones, però les tenim a milla, Que fa 4 dies es van posar piquets a la frontera i no es deixaven parlar, perquè no es deixaven parlar i van tindre greus problemes personals i econòmics, perquè hi havia algú altre en aquell momentet a la Generalitat de Catalunya que no ho veia de la mateixa manera. Ara a Melilla hem tingut...
O que no estava per la labor, perquè tenien altres històries al cap.
Llavors, clar, hi ha també això que dir, no? I després, lo de la llengua, totalment d'acord, però nosaltres som andorrans. Andorra és un país que tenim una llengua en les nostres institucions, i a mi sempre m'agrada reivindicar-lo. Tenim un context de proximitat, de familiaritat, de necessitat... Tot això estem absolutament d'acord, però nosaltres com a país també hem de fer aquesta
això,
lectura.
Això, Geni, estàs d'acord que s'ha d'institucionalitzar de manera que no hi hagi canvis ni modificacions segons la persona que estigui al davant, no? O sigui, hi hagi ara el Salvador Illa, hi hagi el Pere Aragonès, hi hagi, jo què sé, el que sigui, no? Això hauria de ser una cosa ja institucional.
Hauria de ser.
I això, clar, per això nosaltres hem d'estar bé amb els dos governs, el govern de la Generalitat, que és l'immediat, i amb el qual nosaltres també tenim
aquí molt, sí que tenim que fer l'Andorra.
Moltes relacions. I el govern d'Espanya, perquè si no hi ha la rúbrica del govern d'Espanya, moltes coses aquestes no es poden fer.
Això és amb el que em referia, saps, Josep Maria? De dir, bueno, però que tenim que tindre aquesta visió, no?
I ara tenim la sort que hi ha la mateixa sintonia el govern de la Generalitat que el govern d'Espanya, per exemple, no?
Bueno, a veure fins quan dura, perquè per lo que estem escoltant, igual això va de canvi.
Sí, i vist l'última reunió que han tingut governs autonòmics i la reacció d'alguns, per idiomes, diguem, oficials, amb certes, diguem, regions autonòmiques, per dir-ho així, dius, és ganes d'espectacle.
No, i després el que estàvem comentant, vull dir, nosaltres ara amb el nostre estatus com a país, com a estat i sobirans i un país reconegut amb la ONU i que estem intentant de que tinguem alguna cosa més allà, és tan important de que com a país tinguem o estiguem dintre d'unes estructures consolidades, però també que ens donin aquella seguretat com a país davant del que pugui passar.
Jo estic convençut que si no estem dins de l'estructura europea, no anirem bé amb els nostres veïns. No anirem bé.
Tindrem una debilitat
constant.
Per reforçar
sí, justament aquesta relació amb els nostres països veïns, necessitem el suport també i l'estructura de la Unió Europea.
D'entrada, un reconeixement.
Clar.
Que no tinguem que anar com a... No, és que Andorra sí, però vol, el comerç, la turisme... No, com a estat, com a país. Clar. Representat dintre d'uns contextes internacionals
sí,
tenim... A veure, ja vam aconseguir, que ens va costar, ja tenim un reconeixement econòmic. Va, ja estem al Fons Monetari Internacional. Bueno, ja està. Tenim el recolzament de que som un país que complim amb una sèrie de normes, per dir-ho d'aquesta manera, que tenim una fiscalitat i una via jurídica homologada i que està reconeguda i que és una de les mancances o de les debilitats nosaltres que teníem, no? Com si la paradís fiscal... No, ara ja hem fet molts passos per encaminar-nos a de que internacionalment tinguem una representació que sigui prou sòlida per tothom i en tots els àmbits, i tenim que continuar treballant així. I per això,
sí,
i perdona que t'hagi fet aquest pero, però és que com a país no som un apèndix de Catalunya, som un estat.
No, això
que compartim una llengua.
Home, això també, està clar.
També Anglaterra i Estats Units comparteixen
no té res exacte.
I agafo Austràlia o Canadà.
Per exemple, no?
Sí.
Jo, per exemple, m'agrada, no?, de matitzar
no,
això.
No? El matís està bé.
Bon matís. No anem per punts, eh? O sigui, no és una partida d'escac.
Bueno, llavors ja...
No, és que a vegades això, vull dir, ja ho dones per fet, però sí, és veritat que no tothom, no tota l'audiència ho dona per fet, no? Però vull dir, és així. No,
del que dieu és cert que... Nosaltres doncs tenim les nostres particularitats. A partir d'aquí, la reflexió que faig quan parlàvem de país, bueno, hi ha hagut un problema amb els passaports, hi haurà 12.000 llibretes que arribaran cap al mes de juliol. El ministre portaveu de govern, el senyor Casal, deia l'altre dia que havia hagut problemes anteriorment per la O, en lloc de que es confonia amb un zero. Jo la reflexió que us faig és que, aviam, quan hem fet les matrícules, la O ens l'hem saltat, la Q també ens l'hem saltat, dius...
Jo penso que va venir arrel d'això, ja.
No és d'una evidència que es pot confondre una amb l'altra, i amb els passaports hi hem posat una O, dius, no era més fàcil posar-hi una altra lletra, dius...
Sí.
És que, bueno, de veritat...
Una A.
El que fos,
una A,
o sigui...
Andorra. Una A.
Sí. Sí, bueno, no, és molt difícil, jo crec que és molt difícil de comentar, però també és molt difícil de justificar. Vull dir, un govern en el qual només tenim un document d'identitat, a més, tan important com és el passaport d'Andorra pel nostre país, és la nostra identitat, però és amb allò que necessites per fer qualsevol tipus de tràmit. Nosaltres som persones que sortim molt del nostre país i que tenim, i no ho sembla, bueno, tenim que anar a molts països, que ja tenim un problema, no?, de reconeixement, que si el passaport, vull dir que és molt important aquest passaport per sortir, per tramitar, per tot, i sobretot per la nostra característica de les persones que venen noves, les noves persones que es fan entrant dintre de l'andorranitat. Vull dir, és que no pot haver-hi aquesta manca de previsió, per dir-ho d'aquesta manera, o això que ha passat, és molt difícil que es justifiquin des dels àmbits que li pertoquen.
Jo crec que no se n'han recordat. Es pensaven que tenien allà suficients, allà unes caixes, i,
claro,
i quan les van obrir estaven buides.
Claro.
Ja els havien tret. Claro. Ja els havien
per això que dic que és difícil de
justificar.
Això. Jo crec que és difícil de justificar. És una acció que, bueno, se li intenta i es té que intentar normalitzar, per dir-ho d'alguna manera. Anem per feina, anem a solucionar-lo. Si d'aquí 2 setmanes la tenim, millor que d'aquí 6 mesos. Però, clar, la responsabilitat es té que assumir.
Jo crec que ha sigut, diguem-ho així, en plan amical, no? Ha sigut una vegada.
Això és una miqueta
em
com,
sembla, eh?
com quan em obres sembla. El rebost i tens la caixa de galeta i dius, nassos, ja se les ha fotut totes, no?
Tinc la caixa, però dintre no hi ha res, no?
Clar.
Sí, per això que és difícil de poder justificar i bueno, el que li pertoqui, que té que assumir les responsabilitats i a partir d'aquí buscar la solució més ràpida i que sigui la millor,
sí.
Però algo tan bàsic i tan important com el nostre passaport. Justament, feia poc, estàvem debatint de que, ostres, havia estat reconegut com un dels 5 primers i millors passaports reconeguts i valorats en el món, saps? Que no fa gaire va tindre aquest reconeixement i dir com... Ostres, i ara?
Saps? Bueno, per això, com que és tan, tan preuat, pues,
mira, i a més barato, perquè
se'n fan pocs.
He fet el càlcul del que val la llibreta, en rebem 12.000, costa 243.000 euros, em trec les despeses d'higi, de transport i tal, surt a 20 euros amb 25 cèntims cadascun. Clar, tu demanes el cost d'un passaport a França, per exemple, són més de 100 i pico euros. O sigui que et dius, caram, dius, aquí el marge de benefici...
No, segons... a veure un moment, clar, és que no és el mateix el cost de compra d'aquest passaport...
Sí, de la matèria prima.
De la matèria prima, amb el cost que te'l ven l'Estat.
Estem d'acord.
Però Andorra tampoc te'l ven a 20 euros, no sé quant val ara, però no sé si són 60 o...
60, no, eh? No arriba.
Sí, o 50,
igual, sí, 50,
sí, 50 o 60, sí, cap aquí, no? Cap aquí.
Clar,
Bueno, hi ha una tramitació, hi ha uns funcionaris,
claro,
això té un cost, s'entén.
Tot això s'ha de comptabilitzar també, eh? Claro. Però, bueno, no sé quant val en els altres llocs, però sí, és molt més car, molt més car. Per això molta gent no se'l treu ni van només amb el DNI. El problema el tenen quan volen viatjar.
Claro.
Que llavors també es prenen el seu temps per donar-se. Amb això ja no surto, clar, que no és tan ràpid fer un passaport.
No, es donava, agafo l'exemple del país veí del nord, em sembla que són equis mesos, o sigui que no el tens tan gentilment que et diu, no, vine demà passat i el tens, no?
No, i en canvi nosaltres justament ara és una de les coses impressionants a nivell de servei que teníem envers el passaport, que tu tenies la renovació, vas allà, ho tens amb el que et costa anar a prendre un cafè. Si tu tens una normalització, no?, de renovació o de... Que és pràcticament... Va superràpid.
Sí, sí.
O sigui, hem tingut el fallo, per dir-ho d'aquesta manera, la badada, ostres, bueno, que aquesta previsió no està ben feta, però si no, com és el funcionament habitual del passaport, per dir-ho amb tot el seu ampli concepte, és molt bo.
Clar, jo m'imagino, per exemple, a França o a Espanya... Claro, això surten del govern central, no? O sigui, no hi ha passaports distribuïts a tot arreu, perquè si no, com ho controles, això? I després tu, quan algú et demana el passaport, tu imprimeixes els noms, el número, clar, i això s'ha de fer a mesura que hi hagi la demanda. No és el mateix fer 3.000 passaports l'any aquí que fer, jo què sé... potser 10 milions a Espanya o a França, no?
Sí, no els pots preimprimir, per dir d'una manera, dir, mira, claro, jo no. Faig tal número i el que claro, li toqui li clar, tocarà tal
clar,
número.
Clar, és que aquest és el tema, aquest és el tema. I per això hi ha el DNI, que és més ràpid. I a Andorra potser ens podríem plantejar això, tenir una targeta que fos la mateixa targeta d'identificació,
no,
si més no, interna, o per circular, perquè si tenim els mateixos, si s'adopta l'acord d'associació, cuidado. Pels països de la Unió Europea, pues, es podria circular amb una targeta d'identificació.
Igual que la targeta
i que aquesta targeta d'identificació, sí, sí. O sigui, anem a simplificar, sí. Per exemple. Per què no hi ha? Pues, el NIA, la targeta d'identificació, la targeta sanitària, tot això podria estar en una.
Bueno, sí, sí.
Podria, valer?
Ara, amb el nou departament... s'estava comentant això, no? Intentar digitalitzar i tindre... Bueno, ara s'ha començat pel registre civil, no?
Una bona cosa, això, també,
sí,
eh?
Per això, i va en línia del que dius, no?
Sí.
O sigui, és que abans anava si la defunció, el matrimoni, el naixement, vull dir, tot eren com a documents molt separats i no, vull dir, té que anar amb una sola carpeta personal en la qual estigui identificada tot l'històric o l'historial de la persona. I efectivament, si tinguéssim la sort de tindre aquesta famosa targeta, bueno, hi ha molt qui diu que estaríem massa controlats, no? Però jo penso que tal i com estem seria, o sigui, sintetitzar l'actuació.
Controlant estem igual, però igual. No de portar tres targetes en portes una.
Tal qual. I a part, Josep Maria, no sé si estareu d'acord, el nou passaport, ostres, és que és pesadet, eh? Vull dir, tens que aixafar-lo, eh? Vull dir, que no te'l fiques fàcilment a la butxaca, vull dir que és contundent, no? Vull dir que és incòmode de portar aquest nou passaport.
Bueno, és el que ens toca. Parlaves del registre civil, que és una cosa que de les que tenia apuntades per parlar amb vosaltres. També, a part d'aquesta reestructuració i digitalització, es parlava també, doncs, de les parelles de fet, crear
estables.
Estables un estatus com han fet a França, doncs, amb el Pax, el pacte de convivència, per dir una manera. Bé, és cert que és una fórmula, diguem, que hi ha en certs països, que aquí doncs no anem coixos, però no existeix.
Exacte.
Les parelles, de fet,
parelles estables.
És parelles estables, diguem, a França hi ha com un pacte, diguem, entre que no arribes a l'estatus del matrimoni, però que hi ha més reconeixements, doncs, que una parella de fet, no? Per dir-ho així, o sigui.
Exacte, sí, sí, és el fet que pots demostrar que durant X temps tu convius, que comparteixes i que es considera que durant el temps es fa estable i és estable, no? Perquè es comparteixen, no? I és un reconeixement que es fa fàcil a altres països. A Andorra tenim la parella de fet i tenim la de matrimoni, no? No teníem aquesta altra més contemplativa, per dir-ho d'aquesta manera, no? Perquè s'hem trobat també que hi ha moltes parelles que porten aquí a Andorra, i tampoc no fa gaire es va debatre d'algun cas de que alguna persona havia reclamat o havia anat amb, o s'havia apropat, no, a tindre un reconeixement després de que durant molts anys s'havia mort la persona, home o dona, que estaven visquent junts, i que s'han trobat amb la sorpresa de que no constaven de que aquesta relació s'haguessi produït, no? Com bueno, no estava el matrimoni,
però si vas al registre de civil i t'apuntes com a parella de fet,
però hi ha una tramitació administrativa que tens que fer. Hi ha moltes persones que estaven visquent juntes 40 anys i ho donaven per fet, no que eren parella de fet, sinó que es donava per fet
de que tindrien però, un reconeixement. Però els papers els tens que fer, i si no fas una donació, i si no, bueno, etcètera, claro, etcètera.
Però ara quedarà, ara, en teoria, amb aquesta nova visió, amb aquest reconeixement, pues simplificarà això. Vull dir, permetrà que persones que porten 40 anys...
Sí, però cuidado, a veure, tu imagina't. O sigui, tema herències, això és tema herències, no? Tu et fiques una mica a casa per dir algo i mira, com que estàs sol, vius, jo que sé, 10, 15, 20 anys, et mors i reclama l'herència al tio, perquè ha estat el tio o la tia, és igual.
Això també es parla, no? D'això.
Cuidado, Bueno, cuidado, que aquí pot haver-hi uns líos de...
Sí, sí.
Bueno, una miqueta també el fet d'una parella que viu juntes, una persona que té un accident, a drets legals, no té dret a tenir informació de l'estat de salut de la persona perquè no és marit o muller, per dir-ho així.
Sí, sí, exactament.
I és una cosa, diguem, no potser més quotidiana, però una miqueta menys complexa que no pas una herència en cas de funció, que també és, el cas existeix, no? Però dius, que ha creuat un pas de vianants, l'han atropellat, està greu, sóc la seva parella i vull tenir informació, doncs vostè com no li podem dir res, o sigui que... Dius, caram,
No, això està molt
bé. De fet, quan vas a l'hospital no et demanen pas el DNI, tampoc ni el passaport, no? Per dir, a veure, tu dius, escolti, com està?
Sí, després hi ha la benevolència, no?
Aquí hi ha una part potser més humanitària, no? Però s'ha de mirar la part legal.
Claro, exacte.
Parlàvem de la llengua, cert que el fet de la llei, doncs, del català ha disparat, doncs, les parelles lingüístiques amb molt èxit. Bueno, és una manera més, diguem, també d'integració, de societat, de moltes coses més. Bueno, la pròxima temporada aviam quantes parelles més d'aquests voluntaris per la llengua s'apunten, no? Per dir-ho així.
Ara va dir una cosa, per favor.
Digue-la, va.
No es pot dir per ràdio, això, bé?
No, va, sí. Bueno, pues fora d'antena, va.
Més aquestes hores, no?
Hi ha canalla que ens escolta. Ho deixem amb una part d'incògnita.
No, però bueno, és molt important. Jo penso que ja fa molt de temps que ho haguessin tingut que fer també justament aquest tipus d'acció, que també era com a molt políticament molt problemàtica. No, tindre una llei de català en un país de les nostres característiques era evident. Era evident, pues igual que teníem la llei que els ròtols tendrien que ser en català o quan donaves tu l'alta o la baixa, pues la normalització és de que per protegir la teva identitat una de les coses més importants és la llengua. I que davant de les característiques d'aquesta fluctuació que tenim de migració, pues, lo més normal és que tinguéssim aquesta
opció. No, i després,
no és d'ara, això.
I després de veure els resultats que cada vegada baixava més l'ús de la llengua, no?
Claro.
Per tant, és normal, vull dir, que busquem mesures de protecció.
Exactament. I després que s'estan donant eines molt bones donar a l'abast les eines, el tempus, perquè tant a nivell d'empresari com a nivell de govern, com a nivell, jo que sé, solidari, se'ls hi posa totes les facilitats del món perquè les persones que estiguin interessades o que sigui del seu interès puguin accedir-hi a compliment de la llei del català.
Bueno, no hi ha prou professors, eh? Això també és veritat, que hi ha una manca...
Sí, però bueno... Jo,
penso, em diuen, que... vull dir, sí, gent que... O sigui, treballadors, sí, no?, que diuen, hosti, jo sí, vull aprendre, però clar, ha anat tres vegades i, no?, pues que no hi ha, no hi ha, no hi ha professors. I jo dic, bueno, pues mira, jo què sé... Amb el mòbil, llegeix, escolta la ràdio, vull dir, jo què sé, intenta parlar el català, encara que parles malament, però comences i va de paraula en paraula, al final...
Sí, a poc a poc, tota pedra fa paret.
Clar.
Eugeni Santiago, moltes gràcies per haver vingut avui.
Al contrari, un plaer.
Josep Maria Camp, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
Us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.